A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Un quart d'onze, amb el suport de la representació de la Comissió Europea a Barcelona, la Diputació de Barcelona, l'Oficina del Parlament Europeu, la Generalitat de Catalunya, la seva Secretaria per a la Unió Europea i la col·laboració d'Eurolocal, benvinguts a l'Hora d'Europa. Aquesta Europa que viu ara moments especialment dolorosos arran de la tragèdia que ha viscut Polònia. El proper dissabte se celebraran els funerals pel president polonès, la seva esposa i tota la delegació que anava dins aquell avió que es va estavellar al bosc de Katyn, amb un, diguem-ne, aixecant tots els fantasmes de la història recent de Polònia i interpel·lant-se tots plegats sobre la dissort d'un país que ha viscut un segle XX veritablement convuls i que ha començat el segle XXI també amb una de les seves majors tragèdies. Tot això segurament també farà canviar molt el panorama polític. Havíem parlat molt del senyor Kaczynski en el seu dia, dels germans polonesos, d'aquells homes que davant la Constitució Europea havien mostrat sempre les seves retrigències, havien estat sempre allò un ciri trencat molt sovint, i ara precisament doncs, Polònia, i d'una forma majoritària, perquè impressiona veure les imatges, dolen la mort del seu president. Tot això enmig d'un context mundial que ha canviat ben poc, i en el context polític estarà per veure si el germà del senyor Kaczynski es presenta a les eleccions, si arriba a sortir president, veurem una imatge exacta a la que havíem vist, la d'un home viu, en el lloc del seu germà mort. En fi, Joaquim Millán, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Quines coses.
Sí, realment, vull dir, jo crec que ha estat un tema que ha sigut un cop molt fort, no solament pel propi país Polònia i per la seva societat, una societat que evidentment doncs, va fer una aposta molt concreta per integrar-se a la Unió Europea, malgrat en el moment donat els seus polítics, que a vegades una cosa és l'administració, això amb els americans ho tenim clar, la societat americana, el senyor Obama i l'administració Obama, no? Ho tenim clar, aquí a vegades ho juntem tot, no? A vegades quan parlem de Polònia no saps molt bé, bueno, de la societat, del govern, del president, de què estem parlant, no? En aquest cas sí que és veritat que bueno, els dirigents polonesos doncs, un moment donat, i especialment els seus dirigents, doncs, van entrar a la Unió Europea però amb un to euroescèptic, no com nosaltres el 86, que érem pro-europeus, inclús amb demasia, no? Semblava que Europa ens anava a salvar tot. Ells també tenien uns interessos molt concrets, perquè evidentment doncs, els darrers anys han patit una situació geoestratègica dins el que és el context del continent europeu i també de la recent història occidental en concreta, i per tant entraven a la Unió Europea ja no tan sols amb un interès diguem-ne molt de retornar una mica a l'espai comú, sinó també amb uns interessos molt concrets també de defensa del seu territori, de la seva economia, i també una mica com a xupluc, com un paraigües, per una mica també intentar evitar alguna ambició diguem-ne territorial dels russos, no? I per tant, doncs, bueno, això és així, no? Però, i per tant ens va sorprendre una mica al principi que fossin països, alguns d'aquests que van entrar, que això d'Europa no els feia gaire gràcia, i clar, doncs no enteníem, no? I que van ser els primers que van començar a posar pals a les rodes amb alguns temes, i tu has esmentat un com és la Constitució Europea. Dit això, i entrant una mica ja amb la darrera notícia, clar, jo crec que aquests són els temes que fan reflexionar una mica tothom, no? I que fan poder en aquest moment aquesta catarsi que està tenint la societat polonesa, que tots a una, ara tots som iguals, tots estem en el mateix vaixell, hem de tirar endavant el país, hem de confiar en que els nostres dirigents resolguin aquesta situació, liderin, etc. I jo crec que a vegades aquestes desgràcies fan que hi hagi aquesta situació que hauria de ser una situació en un context normal, que realment la gent volgués tirar endavant i poder deixés aquelles picabralles més d'estratègia puntual, conjuntural, política, inclús amb clau electoral, a realment fer una feina pel país i per la societat en la qual tu estàs convivint, no? I a nivell europeu, doncs, evidentment, no, això ha sigut un cop fort, perquè realment dels estats que van entrar quan vam passar dels 15 als 25-27, Polònia és l'estat més important en territori, en història, però sobretot en nombre d'habitants. No era un dels problemes quan estàvem negociant, no era el mateix negociar amb Estònia, i dius, bueno, Estònia ho arreglarem, sí, que Polònia era una altra cosa, no? Per tant, realment, vull dir, per el que és l'equilibri intern de la Unió Europea, home, el que passa a Polònia és un tema important.
Nosaltres recordàvem, vés per on, en aquella petita anecdotària radiofònic, el dia en què, a través d'uns intercanvis, vàrem tenir en aquest estudi uns joves polonesos. Bé, que havien compartit moltes experiències amb joves sitgetans, i molts sitgetans ens deien: quins joves? Perquè era d'una... No sabíem com explicar-ho, però la vida polonesa era una vida tan ordenada, tan disciplinada.
Culta.
Amb una importància que es donava, doncs, això, l'ensenyament, la cultura, és a dir, es veia veritablement allò al centre Europa. I aquí potser ens costa d'entendre, perquè en el fons, diguem-ne, que només, i molt entre cometes, s'ha passat una guerra civil, un franquisme, i hem arribat a la democràcia. Però els polacs han passat la invasió de Hitler, els camps de concentració, la postguerra, a Stalin, després de Stalin la dictadura comunista, després Lídernosc, i en fi, han passat moltes coses amb un paper fonamental de l'Església, com aquí gairebé ja no s'estila, allà l'Església continua sent un pal de paller enorme davant de totes les situacions, i ara tenim, doncs, una Europa que mira la butxaca a Grècia i mira amb el sentiment a Polònia, molt probablement. Saludem Esther Niubó, a l'altre costat del fil telefònic. La senyora Niubó és màster de Polítiques Públiques i Socials per la Universitat Pompeu Fabra i, diguem-ne, una persona amb molta experiència dins les institucions europees. Ha estat assistent de la diputada Maria Badia durant uns quants anys i, per descomptat, que també deu viure aquests esdeveniments recents i tot el voltant que d'alguna forma els serveix d'escenari amb un especial interès. Senyora Esther Niubó, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia. Com
heu sentit el que viu hores d'ara a Europa i el que es viu hores d'ara aquesta Europa que mira Polònia d'una forma tan amb tanta sensibilitat?
Home, jo crec que el que ha passat a Polònia és una gran desgràcia que ha topat molt amb els sentiments de la gent, no? Perquè és veritat que pels que seguim el procés de la Unió Europea, Polònia és un país molt important, és fonamental, ho dèieu fa poc vosaltres, però sí que és veritat que a l'hora de negociar coses que servien per tirar endavant la Unió Europea, com el Tractat de Lisboa o l'intent de Constitució que va haver-hi abans, sí que és veritat que va posar moltes dificultats sobre la taula, no? I que era un país més aviat, bueno, euroscèptic. Per una banda hi havia un gran interès en entrar a la Unió Europea, però per l'altra poc interès en cedir competències a aquesta Unió, no? Molt recel de perdre el poder sobirà de l'Estat. Uh-huh. Però jo crec que el que ha passat, doncs, és això, crear un sentiment d'unió en el país i també la Unió Europea, no? Una commoció així dintre d'un estat membre, doncs, fa que tothom vagi una mica una, no?
No se sap mai les conseqüències de les desgràcies, però tenim aquella certa sensació que Polònia s'ha obert a Europa i Europa mira Polònia, com mai fins avui s'havien mirat, no?
Sí, jo crec que quan et passen aquestes coses també veus, doncs, qui està pendent, qui respon positivament, i ha quedat clar que Europa ha estat en Polònia, i és que tu deies, no? Doncs que ells també se senten més còmodes, més confien més en un futur, doncs, que la Unió Europea hi té molt a veure. Mm-hmm. No?
I des de fora també veiem, i no sabem si des de la vostra experiència a les institucions europees això ja era un comentari molt evident o no, una societat molt monolítica, molt de conviccions, una societat molt nascuda de les dificultats, en aquesta expressió pública del dolor també, no?
Sí, jo, la veritat que quan la meva estada a Brussel·les, que vaig estar-hi gairebé 6 anys, vaig tenir l'oportunitat de conèixer molta gent d'aquest país i em van sorprendre molt. Vull dir, jo no coneixia el país i la gent és una gent que tenia la idea dels valors molt clara, amb unes conviccions molt clares, i sí que és veritat que la gent que estava allà a les institucions europees eren profundament europeistes. També és veritat que eren normalment gent que formava part d'una elit, fins a diplomàtics, etc. Però una gent molt culta, molt formada, amb molta ambició ben entesa, diguem, de tirar endavant el país i d'aprofitar totes les oportunitats de la Unió Europea que altres països com Espanya hem aprofitat, no? I no vull dir només econòmiques, sinó de progrés, d'aprendre bones pràctiques d'altres països.
Gairebé amb aquella convicció que només pot néixer de les dificultats i dels moments difícils que li pot tocar viure un país, no?
Sí, malauradament la història en Polònia
no ha estat gens fàcil, no?
No, i ho tenen molt, molt clar i ho tenen molt present. I, clar, conèixer molt bé la història fa tenir en compte, fa voler avançar molt en el futur, no? Ser més conscient de la importància que té això.
D'acord. Ens col·loquem en el context actual. Tot això està passant també dins el marc, i ha passat per aquelles circumstàncies de la vida, dins el marc de la presidència espanyola de la Unió Europea. Des de la vostra perspectiva, i no perquè això, diguem-ne, influeixi, perquè això és un fet d'aquells que no es poden, òbviament, preveure de cap manera i que resulten imprevisibles, però ara amb la presidència europea bastant avançada, quina valoració en podeu fer del camí que s'ha recorregut fins ara?
Home, jo penso que aquesta presidència doncs, tenia les expectatives molt altes de la gent, perquè era la primera presidència que es feia amb el Tractat de Lisboa ja en vigor, amb les nous representants institucionals, amb el senyor Van Rompuy com a president del Consell, la senyora Ashton com a ministra d'Exteriors, i també era una presidència europeista d'entrada perquè Espanya ho és i el seu president doncs, bueno, ho ha exposat moltes vegades. Aleshores, de les prioritats que es va fixar la presidència espanyola, doncs, una era doncs, intentar avançar i desenvolupar aquest tractat de Lisboa que ja està en vigor i, per tant, doncs, ja ha començat a haver-hi aquesta cohabitació, això que dèiem que el president, bueno, el senyor Zapatero, doncs, ja no surt per entendre'ns de totes les fotos, sinó que el senyor Van Rompuy el representa moltes vegades, però sí que hi ha una feina dels ministres que en els consells sí que fan tirar endavant els projectes i, per tant, hi ha un treball que ha funcionat. L'altra pota més important d'aquesta agenda era, sobretot, doncs, reactivar una mica el procés de creixement econòmic, no? I intentar consolidar aquest model que diem que volem, model econòmic i social per l'any 2020, doncs, més eficient, més sostenible, que doni més importància a la innovació, a la formació i també una mica doncs, que també tingui en compte la cohesió. I aquí sí que en el Consell que va haver-hi fa pocs dies, al març, sí que es va fixar ja aquesta agenda, no?, que diu, entre altres coses, doncs, que volen que l'any 2020 doncs, el fracàs escolar sigui menys del 10%, que un 40% dels joves ja tingui un títol universitari, i en certa mesura doncs, que ens posem al dia doncs, per aquesta nova economia que és molt competitiva, que sembla que l'atur doncs, afectarà més a la gent amb menys formació i, per tant, hi hem de posar remei. I potser en aquest marc d'avançar cap a un model de creixement i econòmic més sostenible, doncs potser és el que s'ha tirat més endavant.
Mm-hmm. Es va parlar molt... Sí, diu.
No, digui.
Es va parlar molt en el seu dia i quan fèieu referència al model sostenible, creixement i, sobretot, les polítiques socials. Us preguntaríem obertament, i ens matiseu tot el que faci falta, si la Unió Europea ha posat el límit o ha trobat el límit de l'estat del benestar.
Home, és difícil de dir, perquè de fet una de les coses que, no, ara no m'ho heu preguntat, però el tema de Grècia, el que ha posat sobre la taula, el posat de manifest, és doncs, que hi ha unes limitacions, que aquesta unió econòmica i monetària és sobretot monetària, vull dir, hi ha unes polítiques d'estabilitat de la moneda, però encara no existeix un veritable govern econòmic. Aleshores, clar, sense que no hi hagi un govern econòmic que pugui coordinar molt més les polítiques econòmiques i socials, és difícil que hi hagi un estat del benestar. Vull dir que Europa en si, en els diferents països, hi ha uns models de benestar que no existeixen a la resta del món, això és veritat.
Això tothom ho assumeix.
Mm. Exacte, però un model, un estat de benestar, un superestat, diguem, un estat supranacional de benestar que fos la Unió Europea, com a europeu de la Unió Europea no existeix encara, precisament per això, perquè ens calen encara molts instruments de coordinació de les polítiques econòmiques i socials dels diferents estats.
Us ho preguntava, però, per si aquest model d'estat del benestar, aquest model gairebé, diríem, ideal en els països de la Unió Europea i, si no ideal, envejat per altres països de la resta del món, s'ha basat en una economia que respirava uns anys de bonança i ara es pot plantejar, diguem-ne, un futur que bé, que li suposi renunciar a determinats aspectes d'aquestes bases que van fonamentar en el seu dia un estat del benestar envejat per tot el món.
Clar, jo penso que no seria necessari renunciar, però sí que és veritat que cal modificar moltes coses per poder-ho seguir mantenint. Vull dir, segurament que la política fiscal és un element, vull dir, ha d'haver-hi creixement, perquè hi hagi creixement s'han de fer uns ajustaments i s'ha d'invertir molt més en educació, en formació, perquè sense això sí que tindrem unes bosses més altes d'atur. Si tu innoves en qualitat de l'educació, en qualitat de l'ocupació, en ser més competitiu, probablement els beneficis seguiran sent-hi. Aleshores es tracta de redistribuir i pensar, potser hi ha sectors, la sanitat és evident que s'ha de continuar invertint i molt i més que faria falta, amb educació igual, i s'ha de veure d'on ho traiem, però jo crec que els recursos hi són. Vull dir, la Unió Europea representa un terç de l'economia mundial, la qual cosa, i té uns sistemes, i té els fons de cohesió, els fons estructurals, té uns sistemes de redistribució que ja existeixen. Però és veritat que probablement s'han de posar al dia, s'han d'adaptar, i penso que això és el que vol fer també la Unió Europea, i la presidència espanyola ho està impulsant amb l'estratègia del 2020, no? Sense dir-ho obertament, no es tracta de reformar l'estat del benestar, però sí que tot són mesures encaminades cap allà.
D'acord, fins on ens pugueu dir i fins on es pugui explicar d'una forma fàcil, la Unió Europea ha donat la raó a l'Ajuntament de Vic o no?
Jo penso que no. Precisament ahir mirava una pregunta que sembla que el senyor Tremosa va fer a la comissió sobre aquest tema i li contestava, bueno, deia que si un estat detecta que, bueno, que hi ha uns ciutadans que estan irregulars, que té l'obligació de denunciar-ho, no? Ara, jo crec que això no és exactament el que s'està plantejant a Vic, sinó que és un municipi, si un municipi ha de dir... jo crec que no és un tema que no és el tema que mai més hagi seguit, però em sembla que, bueno, que l'Ajuntament té unes obligacions, que és de fer el padró, i després l'Estat en té unes altres, i que sí que és veritat que si detecta unes certes irregularitats s'ha de denunciar, però em sembla que és molt barrejar el tema de l'empadronament amb el tema dels irregulars.
D'acord, en qualsevol cas, i a partir d'aquesta experiència de Vic, que ens serviria diguem-ne per extrapolar-ho en general, què pot fer la Unió Europea davant, bé, la immigració il·legal o l'existència en els seus països o en el seu territori de persones sense papers?
Jo penso que aquí sí que s'ha avançat bastant, que s'han creat molts mecanismes, diguem, de registre i de coordinació, de, per exemple, de les policies. Això sí que la immigració irregular avui dia, doncs, crec que la pot combatre més eficaçment a nivell de tota la Unió Europea, perquè sí que és veritat que si un ciutadà irregular entra a Espanya, per exemple, vull dir, un cop a dintre ho té molt més fàcil per circular a nivell de la Unió Europea. Per tant, no és un problema només espanyol, sinó de tota la Unió.
Exactament.
Ara, em sembla que aquí s'ha avançat bastant. Ara potser el més important seria avançar cap a una millor integració d'aquests immigrants. Vull dir, avui dia ja gairebé s'hauria de normalitzar aquestes societats més multiculturals que existeixen pràcticament arreu de la Unió Europea. Vull dir que la immigració ha augmentat molt i es tracta més d'enfocar-ho potser en formació, en integració, en ocupació, en inserció laboral, perquè aquests mecanismes de detecció i de funció que sigui necessari, diguem, dels irregulars, doncs crec que ja estan funcionant bastant bé.
Ho dic perquè la crisi no està posant les coses fàcils en aquesta situació. Ja no parlo tant de la gestió de les persones que puguin estar voltant per la Unió Europea d'una forma il·legal, sinó la repercussió social que té la presència de l'immigració il·legal i gairebé diríem de l'immigració en general en un moment en què tothom està vivint circumstàncies difícils i en què alguns estan aprofitant en fer valer aquell discurs eternament tan pervers, per dir-ho així, de la immigració convivint dins un món on no tothom pot treballar i que si la meva feina i la teva i la d'aquell senyor que ve, etcètera, no?
Sí, bueno, és el que dèiem, no? Que en el moment de crisi els treballs de menys qualificació són els que, bueno, els que primer es veuen afectats, i aquí normalment els immigrants s'han encaixat en aquests sectors, no? Clar, per la persona, diguem, d'aquí, que es troba en una mateixa situació, bueno, us ho veiem, no? Hi ha com una major competència per la feina, es creu que s'han tenint la feina, però jo crec que és molt fàcil fer demagogia en aquests moments, que el que s'ha de fer és intentar contribuir a que aquestes persones puguin trobar una feina tots, i també és veritat que qui no tingui feina doncs ho té molt més difícil tirar endavant en aquest país, no? El que crec que sí que s'han posat mesures, s'ha facilitat a les persones que vulguin tornar als seus països d'origen en cas que la cosa no vagi bé, però crec que és un tema molt sensible i molt delicat com per fer demagogia, no?
Us saluda Joaquim Millán.
Hola, què tal, Esther? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Jo també es volia afegir una cosa a el que estava comentant ara mateix l'Esther, que la Unió Europea està treballant en un aspecte que a vegades no és molt conegut, però que és un aspecte que penso que té un recorregut de futur molt important, que és el que en diem la governança multinivell. Això ara la gent pensarà, ostres, és una altra paraula complicada per explicar coses senzilles. La governança multinivell el que vol dir és que els diversos nivells d'administració, des de l'àmbit local, el regional, en el cas nostre, les comunitats autònomes, l'estatal i el de la Unió Europea, han d'intentar conviure, a vegades, amb un tema que ara estem parlant, que és el tema aquest de la immigració que fem, intentar buscar la bona governança que això suposi que no es perjudiqui el ciutadà. Això, explicat d'una manera molt fàcil, i si algun acadèmic encena dirà, no és exactament així, però perquè la gent ens entengui, no? Què passa amb l'àmbit local? Amb l'àmbit local moltes vegades el que li passa és que hi ha una sèrie de decisions que es prenen per altres administracions que al final es tenen que aplicar i implementar en el territori. El territori és l'àmbit local, on hi ha territori i ciutadans i ciutadanes. A vegades hi ha coses que no es queden prou clares, llavors què passa? Que segons la pressió que tu tens i el moment econòmic que ens toca viure, etc etc, al final cada ajuntament pren les decisions que creu. A vegades encertades, a vegades equivocades, a vegades en conflicte, com aquest cas de Vic, que ha pres una decisió que, evidentment, jo no sé si és il·legal, alegal, però legal no ho és, no? Vull dir, per tant, és una decisió que tot queda en tierra de nadie, no? Llavors, esclar, a partir d'aquí es genera el debat, no? I penso que sempre passa el mateix, no? Fins que no hi ha un conflicte en un territori, no genera el debat perquè hi ha hagut algú que ha tingut, per la pressió que sigui, i per tant també a vegades per conviccions ideològiques, o també com apuntava l'Ester, a vegades sempre casualment és quan hi ha unes eleccions a prop, no? Aquestes coses no passen en altres moments, no? Passen aquestes coses. Jo penso que el Comitè de Regions ja ha treballat i diverses institucions amb això que en diem governança multinivell, que solucionaria, o en principi la tendència és que tingui que solucionar a vegades aquestes descoordinacions que poden haver-hi amb temes tan importants com aquest. No?
Mm-hmm. Sereu a Vilanova la setmana que ve, en una ponència en què parlareu de cap a un espai europeu d'educació superior per un creixement intel·ligent i socialment inclusiu a Europa.
Sí.
Hi ha una forma de definir fàcilment què és un espai europeu d'educació superior?
Bé, de fet, com a espai es tractaria de... no es pot dir que hi hagi una mateixa... Per exemple, si vostè estudia una carrera, no serà el mateix a tots els països, però sí que és veritat que quan una persona d'aquí vol continuar uns estudis en un altre país, li valgui aquest títol, la formació, diguem, sigui similar, diguem que tu puguis començar a estudiar en un país, continuar en un altre i anar a treballar en un altre i que tot et valgui i et sigui reconegut arreu de la Unió Europea.
D'acord.
Perquè això és un espai, s'entén, jo crec, bé, que vol ser realment un mateix espai comú i que el que tu has fet en un país et serveixi per un altre, i és una manera de facilitar aquesta mobilitat que volem per la ciutadania de la Unió Europea.
D'acord, aleshores us expliquem, amb tants joves que han anat a fer Erasmus per aquests mons de Déu, enteneu d'alguna forma el que va succeir a l'entorn del debat sobre Bolònia i si tot allò que es va explicar tenia part de raó, no tenia part de raó, o hi ha una forma, diguem-ne, fàcil perquè tothom pugui entendre què significava aquesta qüestió de Bolònia?
Jo penso que va ser un debat una mica al marge del que realment s'estava fent a la Unió Europea, que era tan senzill com això. Es tractava una mica d'homologar els títols de les diferents universitats d'arreu de la Unió Europea.
Així de simple?
Sí, el que s'estava fent era això, però el debat que vaig seguir amb interès, i perquè també tinc família que estudia i tal, deien una mica que es tractava de mercantilitzar la universitat, etc.
Sí.
Sí que és veritat que el model, diguem, més de base que es va, que es va triar va ser el britànic, i que sí que és veritat que hi ha una col·laboració més gran amb les empreses, la qual cosa jo no penso que sigui negativa, perquè no vol dir que les empreses et marquin els continguts, però sí que el que tu estiguis estudiant també et pugui servir més a l'hora de buscar una feina, que és el que en general la gent aspirem.
Ja està clar.
Vull dir, i feien altres comentaris que no eren, no em semblaven del tot certs. Vull dir, era tan senzill, ja et dic, el que s'estava fent allà era intentar homologar i anar coordinant els sistemes educatius universitaris dels diferents països.
Perquè a partir d'aquí, de la mateixa manera que parlem de singularitats dins la Unió Europea, és cert que els models educatius de la Unió, o si vol, arribem al final de l'assumpte, és cert que estudien d'una forma molt diferent a França, a Anglaterra, a Alemanya,
Finlàndia.
A Polònia, a Finlàndia. És molt diferent el model, els resultats finals del model respecte als nostres?
Sí, la veritat és que...
És que sí.
Per exemple, els anys si només et fiques amb els anys d'escolarització d'un nen petit, per exemple, aquí, obligatòria, fins al final d'obligatòria ja és un any menys de mitjana que, per exemple, a Finlàndia, no?
D'acord.
I això té els seus efectes, i també els sistemes són diferents, també els horaris, els usos del temps, diguem, són diferents aquí que al nord i a nivell laboral, perquè en el fons fem horaris que intentem, diguem, que vagi bé als pares, vull dir que té una certa relació, allà potser fan jornades més intensives, no?
D'acord. O sigui que
acaba tenint efectes diferents.
Diríeu que, i fem valer utòpic, eh? I ho matiseu el que faci falta, a fora estan més ben preparats?
Depèn. Clar, si vostè es mira els països nòrdics, probablement els resultats és que estan més ben preparats, però també tenen altres dificultats, com per exemple la integració dels immigrants és molt més complicada, i aquí sí que s'està mostrant que les aules són cada cop més diverses i en general la mainada s'integren bé. i parlen la llengua que parlen, i allà és veritat que és un sistema potser més, bueno, més competitiu, més eficient, però que la cohesió, diríem, perd una mica en favor de l'eficiència.
Us ho pregunto d'una altra forma. Creieu que aquí hem retrocedit una mica en el nivell d'exigència?
És una pregunta complicada.
Suposo que estem per això.
Home, sí, jo, per exemple, amb l'exemple personal, sempre trobo gent més gran que deia que el curs que tu feies ja ell ja havia estudiat molt més, no? I que llegia només. Això és veritat. Jo penso que la gent està més preparada que mai, perquè també cada cop estudia més gent que mai. La qual cosa no crec que tinguem un problema de formació, però sí que és veritat que podríem millorar, i també hi ha altres elements com tema de disciplina, que, bueno, que cada cop els educadors estan posant més en això, no?
D'acord, en Joaquim Millán vol apuntar també alguna cosa sobre això.
Jo penso que també hi ha una diferència, i és que abans s'estudiava per aprendre uns coneixements, i aquests coneixements ja se't validaven, i per tant jo tu ja exercies després unes capacitats professionals. Clar, avui en dia, a més, has de preparar la gent perquè sigui capaç d'adaptar-se als canvis, que cada vegada són més profuns i més ràpids. Parlem de noves tecnologies, feines que m'han anat estan desapareixent i estan sorgint noves feines. Estàs estudiant una carrera i automàticament de 5 anys, i quan acabes el 5è hauries de començar a estudiar el 25%, diuen, del que has estudiat durant 5 anys, perquè ja ha canviat. Perquè a més molts estudis aquests, especialment els tècnics, es fan en base a uns programes informàtics que, clar, els van renovant, o ja has acabat i vas a buscar feina, soc arquitecte, en què ha treballat vostè durant la carrera amb aquest programa? Ah, doncs ha de fer un curset de 3 mesos per amb el nou programa que nosaltres a l'empresa estem utilitzant, perquè aquest és obsolet, no? Mm-hmm. Poso un exemple tonto, però que ens fa veure que també en aquests moments l'educació és també formació i també ensenyar a la gent a que tingui capacitat d'adaptar-se a les diverses circumstàncies de la vida que li anen sorgint. Abans tu estudiaves dret, treballaves dret i et jubilaves com a advocat, i ara això ja no és així.
D'acord. Una qüestió va per aquí, eh?
Sí, no, jo penso que també el tema de la formació, el que apuntava el Quim, la formació durant tota la vida, no? Per adaptar-se als canvis laborals cada cop més grans, també el tema de les llengües estrangeres, tecnologies, vull dir, avui dia no només et demana una formació, sinó que a més has de dominar els instruments tecnològics per innovar en qualsevol dels llocs de treball que tinguis. Se suposa que en una economia més globalitzada has de poder ser capaç de comunicar-te amb l'exterior, i això vol dir llengües, idiomes... I això és veritat que abans també les economies eren molt més tancades i no hi havia aquesta necessitat, no? I avui dia doncs, la competència fa doncs, que t'hagis d'adaptar molt ràpidament als canvis, i clar, a la Unió Europea es parla d'aprendre, no?
D'acord, una qüestió final, senyora Niubó, i a partir d'aquí, 5 anys, o 10 anys, o 15, veurem més ciutadans de la Unió Europea treballant a gabinets d'arquitectes de Catalunya, o a despatxos d'advocats, o a d'altres, diguem-ne, empreses especialment que demanin perfils professionals d'una capacitació alta?
Bé, això sembla, no? Deien que, bueno, precisament ahir el comissari d'Ocupació deia que es perdien a la Unió Europea 12 milions de treballs de baixa qualificació, i que el que es tractava és de crear-ne de qualificació mitja i alta, que sí, que serien temes més d'innovació digitals, de medi ambient, de transport més eficient... I sí, jo crec que almenys els esforços de la Unió Europea i dels diferents estats van invertir més en intentar fomentar doncs, l'educació més tecnològica, científica, que representa, diguem, que pot aportar un valor afegit en els propers anys.
I hi ha països de la Unió Europea més acostumats, no sé si dir per tradició històrica, a la mobilitat que nosaltres?
Segurament que sí, segurament que també la llengua hi té alguna cosa a veure. Per exemple, pels britànics,
Esclar. Britànics
i els francesos ho tenen molt més senzill, i de fet això es nota, vull dir, sembla una tonteria i sí, s'ha mogut molt més. I també han fomentat molt més aquests convenis com de cooperació i de mobilitat entre països, entre universitats. Mm. Que és veritat que amb l'Erasmus ha sigut un gran èxit, però hi ha altres programes per la formació professional, que també la gent que faci formació professional pugui anar a continuar-la en un altre país o a fer una estada en una empresa en un altre país, i també fins i tot a nivell d'escoles, de nens més petits, i això a altres països ja feia temps que ho feien. Mm.
10:43, algunes reflexions a l'entorn, no només de l'educació, de la formació i del context general que viu l'Europa social a hores d'ara. Com us dèiem, la senyora Esther Niubó serà el proper dimarts, dia 20 d'abril, a Vilanova, en què se celebra un curs sobre la dimensió social europea per sortir d'una crisi global. Esther Niubó, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies, Esther. Fins la setmana vinent.
Fins la propera. Adéu-siau, bon dia.
Adéu.
Ara pensàvem també a França, el ressò que va tenir aquella campanya publicitària del lampista polonès.
Totalment.
I era un lampista. El que s'ensenyava, però es va armar un cacau molt important.
Jo crec que, a més, jo crec que aquests cacaus importants... El problema és que va quedar, a més, amb l'anècdota. Jo penso que allò es tenia que haver fet reflexionar amb una part en positiu, que és dir, escolta'm, no t'ha de fer por que vinguin de... sinó si tu estàs més ben preparat, tens més coneixements, etc. A l'hora de la competitivitat i amb una empresa que vol, diguem-ne, l'objectiu és guanyar diners i a més això, per fer això has de donar millors serveis, etc., agafaràs els professionals més ben qualificats, no? Per tant, jo penso que el que deia com a reflexió final de l'Ester és veritat, hem de reforçar els idiomes, portem 20 anys dient-ho.
Anava a dir, i 40, i 60, perquè això dels idiomes és tan vell,
i seguim igual.
Com els cursos de casets, allò d'aprendre-vos anglès o francès, o tal.
Seguim igual, i per tant vol dir que alguna cosa no estem fent bé, o no ens ho acabem de creure, perquè aquí ve la gent, més o menys a l'estiu, acabes entenent,
ens comuniquem,
i dius, ja està, ja en sé parlar, tots parlem italià, més o menys xapurregem anglès i francès, i penses que en saps. Quan surts fora, penses... ostres, no me n'entero de res, no? Per tant, jo crec que és un tema molt important, i també hi ha dos aspectes importants, a més, un, el que deies tu de la mobilitat, aquí encara ens fa una por allò de és que igual et toca fer una feina que t'has preparat tota la vida i t'hauràs d'anar a treballar, no sé, a París. Què dius ara? A París? O sigui, no tinc una feina aquí a Barcelona, com a màxim agafo el tren 30 minuts.
Però és normal que ens pugui preocupar, no, Joaquim? Perquè un pot pensar, bé, París, molt bé, un contracte a París, la seguretat social francesa, la d'aquí, la de no sé què, si aquí a vegades ja és molt complicat des del punt de vista administratiu o burocràtic.
Si passin si això, diria, mira, encara hi ha un argument. Normalment el que ens fa és mandrenar-nos-en. Aquest és el primer pensament.
D'acord.
Ho justifiquem dient, no, és que serà molt complicat, però el primer ens fa mandrenar. Jo crec que, evidentment, per aquí també la gastronomia, el temps que fa, la climatologia, no ens enganyem,
I forma part de la qualitat de vida de cadascú, la conciliació de la vida laboral i familiar.
Evidentment, per tant, això és el primer.
Haver de marxar, una cosa és que marxi un, l'altra cosa és que marxin quatre, l'altra cosa és
però si en algun aspecte tu t'especialitzes, al final tu has d'anar a buscar també el lloc on puguis treballar millor per aquella especialització per la qual t'has preparat. Clar, a vegades ens genera contrasentits, no? I ara què faig? M'he preparat per allò, tinc l'oportunitat, però esclar, jo vull també...
Entre l'ambició pròpia a la família...
aquesta qualitat de vida que cada dia que les nota molt.
Sí, sí.
I després l'últim aspecte, i passem a parlar
a saludar la Glòria Feliu,
que és el tema també de que en aquest país encara el tema de la recerca, la investigació, el pensament... no està ben valorat, no es valora com jo crec que en altres països, aquelles persones que es dediquen dins la societat, que per això has de tindre també gent que pensi, que investigui, que faci recerca, doncs se'ls té amb un grau de respecte que jo penso que aquí, com dient, mira, aquests que passen, no saps què fan molt bé, aquests pringats que passen hores al laboratori, no? Com dient, jo crec que aquí hem de també a la cultura...
Vols dir que no hi ha una consideració, com poden tenir en altres
llocs d'Europa? Penso jo, a vegades penses, perquè sents a vegades alguns comentaris, home, però resulta més que és un país que hi hagi un percentatge de gent que es dediqui a pensar, a fer recerca i investigació, és necessari, No tothom hem de ser els d'acció.
D'acord. Bé, té bastanta relació amb el que comentava Esther Niubó sobre la pèrdua de llocs de treball centrats exclusivament, doncs bé, en feina física o material o mecànica, que diguem-ne que és bastant equiparable arreu del món. És a dir, un treballador que posi una peça, si hi ha algun lloc en què puguin trobar algú que posi la mateixa peça...
més barat, doncs ja està.
S'ha acabat. Ara, a l'hora de pensar i a l'hora de decidir i a l'hora d'investigar, ja les coses es posen més difícils. Saludem a Glòria Feliu, ella és presidenta de l'Associació Europa Sent Tots. Senyora Feliu, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Suposo que amb els ulls també ficats en Polònia, no?
I tant, perquè és això, nosaltres hem de sentir-nos que formem part del mateix espai i de la mateix, del mateix grup de ciutadans i la veritat és que ens tenim que sentir molt propers i crec que així els ciutadans ho senten. El que a vegades el que estàveu dient, a l'intercanvi d'experiències i el conèixer més bé tot el que està passant a Polònia, que sembla lluny però està a prop, és el que nosaltres tindríem que és el que la nostra associació està intentant fer, pedagogia, explicant que hi ha programes, per exemple, com l'Erasmus, que faciliten aquest intercanvi des de la joventut, des de la universitat, per anar a conèixer doncs, què està passant a Suècia o a Polònia.
Des d'aquesta distància, està clar que ningú enveja la desgràcia dels polonesos, però ens sembla que hi ha fins i tot un punt d'admiració davant d'aquesta societat tan, tan forta i que s'ha manifestat d'una manera tan, tan ordenada, cívica, apassionada, emotiva, davant del que ha succeït, no?
Totalment, perquè la Unió Europea, aquesta també és el privilegi, vull dir, som ciutadans d'un mateix espai, però amb diferents cultures i amb diferents experiències, i això és una mica el que hem d'entendre als països d'aquí del Mediterrani, que el conèixer i el saber i el veure aquests països, nosaltres també podem aprendre i no només pensar que estem a la Unió Europea esperant una subvenció o esperant que ens ajudin els del nord, sinó al revés. Veient com ho estan fent i nosaltres aprendre com ells poden aprendre de nosaltres.
No sé si molt sovint, i com que ja esteu molt avasada als temes de la Unió Europea, molt sovint el sud enveja del nord aquesta forma tan, tan ordenada i tan, tan monolítica de les conviccions, i el nord enveja del sud aquesta manera de viure la vida a vegades sense tanta transcendència, no?
Sí, totalment.
Totalment.
I justament crec que nosaltres amb l'associació que ja fa des de l'any 86 que estem això intentant apropar una mica aquest sentiment de que som europeus, que a vegades és difícil d'entendre perquè és veritat que moltes vegades molts polítics tampoc s'ho creuen gaire, i clar, al principi va ser molt fàcil perquè era l'entrada a la Comunitat Econòmica Europea.
Aquella eufòria inicial?
Perdó?
Aquella eufòria inicial?
És això, i una il·lusió de dir, bueno, nosaltres participarem, l'Estat espanyol podrà participar d'un model més obert, és això, unes experiències de països del nord, però clar, a poc va anar canviant això. Primer de tot hi havia també uns polítics com en Delors, en Felipe González, en Maragall, que eren gent molt entusiasta, que creien molt en l'Europa dels pobles i de les ciutats, i després tenien l'euro, que era un tema fàcil, tangible, i que d'alguna manera tots hi creiem. Després va entrar, clar, l'Europa dels 27, que és on estem ara, que jo crec, com bé deies, que ens pot ajudar a conèixer altres cultures, però que en el fons són molt properes.
El que passa és que segurament més d'un considerarà que Europa ha viscut processos en aquests 25 anys, del 86 cap aquí, que no han ajudat en res a enfortir la percepció que poden tenir els ciutadans del paper o de la influència de les institucions, el que va passar als Balcans i el paper d'Europa davant de diferents crisis internacionals o pròpies, fins a quin punt s'han pogut administrar, fins a quin punt s'ha demanat sempre l'ajut dels Estats Units quan anaven mal dades de debò.
Totalment d'acord, i és aquí que d'alguna manera la reflexió i l'autocrítica, perquè jo sempre dic que no, el que no podem... O sigui, quan fas pedagogia no només tens que dir la part bona, sinó que també hem de treballar per saber el que no estem fent tan bé, però té que haver-hi la voluntat de fer-ho millor. I el tema dels Balcans va estar clar, i a més és una cosa que tothom es va, d'alguna manera, va fer la reflexió, però és veritat que dins de la crisi que estem patint ara, també estem veient que una Unió Europea unida, i això el ciutadà jo crec que ho percep, és molt millor davant del que està passant, estar units i tenir una moneda d'alguna manera única, encara que ens faltarien altres unions, com la política fiscal i altres, però bueno, aquest ja és un debat més difícil, però davant d'una Àsia emergent o dels Estats Units forts, crec que la moneda única també és...
I es veu que tenim un president del Banc Central que no el tomba res, aquest home tampoc,
Clar, aquesta és la que nosaltres demanem d'alguna manera als polítics, no?
D'acord, això que en Millán vol intervenir.
No, és que això més hola, Glòria, bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs clar, no, el que passa que la Unió Europea, el que deia la Glòria, és dir, a l'hora que plou i trona, si tots aguantem el mateix paraigua és més gran, ens cobreix a més i tal, doncs sempre és millor que no anar cadascú amb el seu paraigua, que en un moment donat el vent te'l tomba i et mulles, no? Aquest és una mica, a vegades, la frase aquella que deien a Brussel·les, quan els primers moments de la crisi, que amb l'euro tothom deia, mira, els que estan dins de l'euro, allò dius, mira, amb aquest paraigües no plou, i els que no estaven a l'euro, i veiem països o estats europeus, que no de la Unió Europea en aquest cas, com és Islàndia, bueno, ja vam veure que automàticament, bueno, això d'Europa ho veiem molt bé, ens agradaria ja entrar demà mateix si pot ser la Unió Europea, és a dir, que realment aquests temes es veuen aquí, no? Jo el que volia comentar quan la Glòria et contestava aquesta pregunta, sí, que deies, que a vegades la resposta davant d'aquests dèficits és justament un salt endavant de més Europa. És una frase i una resposta molt sovintejada, no? Perquè clar, quan va passar-ho als Balcans, bueno, més Europa, llavors vam parlar de realment parlar d'una política exterior comuna i de seguretat comuna, ens vam inventar el Mr. Pesc, de política exterior i seguretat comuna, que va ser el Javier Solana, perquè no fes gaires coses, li vam donar poc material, pocs funcionaris i tal, però déu-n'hi-do la feina que ha fet, que ara li està posant molt, molt, molt malament a la senyora Ashton, però realment al senyor Solana se li va donar aquell paper justament perquè vam veure aquest dèficit i no vam ser prou valents com per donar-li més canxa, no? Per tant, estic molt d'acord amb el que deia la Glòria, de que en un moment donat de dèficit europeu, al final el que veiem és més Europa, perquè si no, o prendre'ns-ho en sèrio i per tant, quan parlem d'aquests temes, com tu també avançaves, si parlem d'institucions europees, home, donem-li les eines a les institucions europees. No
de
fem...
totes maneres, perdona, Quim, que
sí, sí.
Hi ha moltes coses que s'estan fent que tampoc ho sabem. L'altre dia, justament, te recordes, en una conferència de l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, ens explicava els programes que hi ha entre ciutats, és a dir, que són... No estem parlant de subvencions, sinó de projectes comuns, és a dir, que ciutats s'agermanen o fan projectes comuns per tirar endavant i justament intercanviar-se la manera d'actuar dins d'una ciutat. I jo crec sempre que el més important és arribar al ciutadà. El ciutadà no sap moltes vegades que hi ha, per exemple, una llei de medi ambient que ens afecta a tots, però és que l'ha determinat Brussel·les. Tampoc ho ha de saber el ciutadà, però quina sort que tenim que podem compartir-ho amb com deies tu, amb països del nord d'Europa, amb una experiència i amb un bagatge potser més llarg.
En aquests minuts finals ens agradaria, a partir de l'experiència personal i com a associació, perquè heu patejat moltes escoles, en el món escolar, com es viu tot això? Com s'ensenya a Europa? Els nanos més menuts, si ja en tenen alguna noció, quan arriba l'associació a explicar algunes coses?
Sí, jo la veritat és que haig de dir que amb els nens jo em quedo moltes vegades sobtada perquè, clar, ells no tenen els nostres prejudicis i justament ells el tema dels idiomes ho veuen una cosa més... Normalment el tema de l'idioma s'està portant molt millor que quan jo estudiava.
D'acord.
I sí que coneixen, sí que ho coneixen. Jo haig de dir que des que vaig començar ara, els nens d'ara sí, i a més, a les escoles, és veritat que hi ha molts programes des de la Unió Europea que estan arribant a les escoles per crear projectes de premis o altres intercanvis que fan que, sense que sigui una visió més política o més filosòfica, perquè a vegades la Unió Europea també és un concepte difícil, els nens se sentin més... d'alguna manera se sentin com a casa. Vull dir, quan dèiem a París, per ells, París no està tan lluny com per nosaltres. Ara, facilitar, sí que és veritat que hi ha algun, a vegades sí que és veritat que burocràticament el mercat únic a vegades sí que hi ha algunes traves que aquestes són les que s'han d'encara anar treballant. Però els nens ara... no sé, Quim, tu què penses, jo crec que ja creixen amb un sentiment molt més de pertenença a una ciutat més ampla.
I de totes maneres em feia molta gràcia el de París, perquè s'ha dit diverses vegades, però és veritat, ara pensava una cosa que reflecteix l'anècdota, i és, molts nanos en 8 anys han anat per primera vegada a París perquè els seus pares els han portat a Euro Disney, que era la primera vegada que aquell pare anava a París, i és la primera vegada que anava a París per al nen, i el nen ja té 8 anys, quan li tornin a anar a París, ja, a París, ah, sí, jo vaig anar a Euro Disney quan tenia 8 anys, això que m'estàs explicant.
I potser haurà anat a París abans que a Madrid.
Segurament, per tant, segurament.
Però és que jo, per exemple, conec un noi que va anar amb un Erasmus a Suècia i ara està vivint a Suècia, i el tema de l'idioma, sabent anglès, no s'ha trobat amb cap problemàtica. És a dir, que ha pogut estar a la Universitat de Suècia amb un Erasmus, li ha agradat Suècia i s'ha quedat a viure a Suècia.
D'acord, o sigui que es veu tot ara com un procés molt més natural,
sí.
Aquest de la convivència amb una àrea geogràfica, amb una dimensió, per descomptat, molt, molt més important. En continuem parlant en el futur, com no, perquè hem apuntat avui quatre coses a l'entorn de la labor de l'Associació Europa Som Tots i a partir d'aquest context actual que viu la Unió Europea, marcat ara en les darreres hores per aquesta tragèdia que viu Polònia. Glòria Feliu, presidenta de l'Associació Europa Som Tots, gràcies per estar aquí amb nosaltres. Un saludo de Joaquim Millán.
Moltes gràcies, Glòria. Fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies. Adéu-siau. Bon dia, Glòria. Adéu-siau. Amb Glòria Feliu arribem al final d'aquesta edició de l'Hora d'Europa, aquesta edició que ens ha portat avui a parlar amb Esther Niubó i amb Glòria Feliu. Joaquim, gràcies.
A vosaltres.
En 5 minuts tornem. Fins ara.
Cada dia, al matí, amb nosaltres.